Bon dia. Acció Climàtica inverteix uns 800.000 euros a restaurar pedreres a la Garrotxa.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
Moltes vegades, quan es pensa en una restauració, el que s'intenta fer doncs, és tapar i recuperar uns perfils naturals. En aquest cas, a la zona volcànica de la Garrotxa, doncs, tenim un patrimoni espectacular, perquè cada vegada que deixem obert un perfil es pot veure la història geològica. I per tant, en aquest sentit, la restauració es basa en aprofitar doncs, aquesta capacitat de veure com és el nostre entorn geològic, que és extremadament ric.
Acabem d'escoltar la secretària d'Acció Climàtica, Anna Bernades, en declaracions a Olot Televisió i a Ràdio Olot. Principalment s'estan fent actuacions a graderes i zones volcàniques que dècades enrere havien estat utilitzades com espais on extreure greda per a la construcció. L'actuació s'emmarca a un pla del departament que pretén millorar aquest tipus d'espais d'arreu de Catalunya. Fins a 70 seran les pedreres i mines que s'arreglaran arreu del territori. De seguida en coneixem més detalls, però abans repassem la resta d'actualitat d'aquest dijous 9 de maig de 2024 i ho fem com sempre en titulars.
Al dia, en 4 minuts.
També relacionat amb temes del Departament d'Acció Climàtica, parlarem que la secretària d'Acció Climàtica, Anna Bernades, ha explicat que la compra dels terrenys de la Garrinada retardaran pel fet de no haver pogut aprovar els nous pressupostos. Bernades diu que des del Departament encara estaven mantenint converses. Santi Reixac segueix apretant perquè la Generalitat inclogui la Garrotxa a la nova llei de muntanya. Reixac diu que en cas de no entrar, la Garrotxa podria arribar a perdre fins a 700.000 euros en ajudes. La 6a edició del Garrotxa Volcanic Walking comptarà amb una desena de propostes de senderisme per tota la Garrotxa. Es durà a terme del 24 al 26 de maig. En matèria educativa, els infants de 0 a 3 anys no haurien d'estar en contacte amb pantalles, sinó que han de jugar amb objectes naturals i simples. És el que asseguren algunes dinamitzadores d'infanteria al festival dedicat a infants de 0 a 3 anys que s'està duent a terme aquests dies a Olot, fins precisament aquest dissabte. En esports sobre rodes, comencem per les rodes dels patins. En aquest cas, el Club Patinatge Artístic Olot, que lluitarà per aixecar un nou campionat d'Europa aquest dissabte. Després de resar l'Espanyol, les patinadores viatgen a Itàlia amb intenció de guanyar el que seria el seu 16è or europeu. De les rodes dels patins, passarem a parlar de les rodes de les bicicletes, en concret de les Remences, que reunirà uns 2.300 ciclistes aquest dissabte a Sant Esteve d'en Bas. El Club Ciclista Bas es veu veure obligat a avançar un dia a la marxa a causa de les eleccions aquest diumenge. En futbol, també a la carpeta esportiva, celebrarem el títol del Montagut, que ja és campió de quarta catalana i puja directe a tercera. L'empat del Serinyà davant els Joanetes aquest dimecres al vespre fa campió al conjunt garrotxí. I tancarem l'informatiu celebrant el Dia d'Europa que se celebra aquest dijous, on l'interès per la Unió Europea arriba a les aules. Dins el marc d'un projecte educatiu que es fa a la Garrotxa, s'ha fet una xerrada als alumnes de 6è de primària a l'Escola Cor de Maria, on han descobert diferents secrets de la Unió Europea.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radiolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
Moment d'obrir el foc, repassem l'actualitat més enllà dels volcans. El BBVA creu que el govern espanyol apreciarà el valor de l'OPA al Sabadell i atribueix el seu rebuig a les eleccions. L'entitat basca espera que el procés per obtenir les autoritzacions per a l'operació s'allargui entre 6 i 8 mesos. Per la seva banda, el govern espanyol avisa que té l'última paraula per autoritzar l'OPA del BBVA al Banc Sabadell. Cuerpo afirma que l'estat de la unió de les dues entitats elevaria la concentració del sector al 70%. En matèria política i en concret de les eleccions de diumenge, Puigdemont acusa el PSC d'allunyar-se de la lluita social pel català quan la llengua està en una situació alarmant, segons el candidat de Junts. El candidat de Junts Més també defensa una reforma jurídica perquè molts drets dels catalanoparlants no estan garantits. Pilar Palomero, Aloada Ruiz de Zúa i Cristian Avilés, entre els nous membres de l'Acadèmia Europea del Cinema, la institució incorpora 709 professionals d'una cinquantena de països. En la pàgina internacional, als Estats Units, Joe Biden avisa per primer cop Israel que deixarà d'enviar-li armes si envaeix Rafah. El president dels Estats Units posa com a línia vermella a Netanyahu una incursió terrestre a gran escala al sud de la franja de Gaza. I també als Estats Units, Stormy Daniels detalla el judici contra Donald Trump, la trobada sexual amb l'expresident que ell nega. És el primer judici penal de la història contra un president nord-americà i Trump s'enfronta a 34 càrrecs que li podrien comportar fins a 4 anys de presó.
El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Cap novetat en el dia d'avui pel que fa al temps. Ahir va pujar la temperatura a molts indrets, 23, 24, 25. Per exemple, a Olot la mínima 5, la màxima 24. A Vic la mínima va ser de 6, la màxima de 23. Però a Mieres van arribar als 27 graus. Vent de tramuntana, 133 km per hora a la zona de muntanya de Portbou, 77 a l'Estartit. A mitjanit, a l'Estartit i a Roses, hi havia 20 graus amb tramuntana calenta. Per tant, avui notarem que puja la temperatura de matinada, matí poc fred, costarà baixar dels 8 a 10 a l'interior i dels 15 a 18 cap a la costa. Pràcticament cap glaçada ni tan sols al Pirineu. Amb un dia estable, dia de sol, 4 núvols a la tarda a muntanya i no preveiem cap risc de precipitació. Bé, divendres tot igual, sol, segueix pujant la temperatura, més de 27, 28 graus en els punts més càlids i atenció perquè el cap de setmana, especialment dissabte, ens podríem acostar als 30 graus, amb una calor ja pràcticament estiuenca. Diumenge hi pot haver una mica més de núvols a la tarda i probablement canvia el temps dilluns i dimarts. Aleshores el temps ja la setmana que ve podria ser més variable, amb ruixats, algunes tempestes i tornaria a refrescar lleugerament.
Toca el producte, emporta-te'l, aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot, diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Entrem en matèria informativa d'aquest dijous 9 de maig de 2024 a l'antena de Ràdio Olot. Avui comencem parlant oients de Ràdio Olot d'Acció Climàtica, que ha invertit uns 800.000 euros a restaurar pedreres arreu de la comarca. Principalment s'estan fent actuacions a graderes i zones volcàniques que dècades enrere havien estat utilitzades com espais on extreure greda per a la construcció. L'actuació s'emmarca a un pla del departament que pretén millorar aquest tipus d'espais d'arreu de Catalunya. Fins a 70 seran les pedreres i mines que s'arreglaran arreu del territori. Gerard Puigdemont.
El Departament d'Acció Climàtica ha iniciat la restauració de pedreres i mines a cel obert abandonades arreu de Catalunya. Dins el Pla 2022-2027, el Departament té previst arreglar 70 punts on en el passat s'hi van fer activitat extractiva i on no s'hi havien fet actuacions de millora. Moltes d'aquestes activitats es van dur a terme abans del 1981, quan es va implementar una llei que restringia l'ús d'aquests espais i en cas de fer-los servir obligava la seva restauració. El turó de la Pomareda, al costat del volcà Croscat, s'hi està duent a terme una restauració. S'hi dediquen 800.000 euros i també es té previst fer actuacions al volcà Montsacopa, així com al volcà Racó i a la zona de Bosa Tosca. L'objectiu, segons el departament, és curar ferides en el paisatge, endreçar aquestes zones, fer-les visitables i facilitar la interpretació geològica. En parla Eduard Piera, cap de l'Oficina Tècnica de Restauració d'Activitats Extractives de Forestal Catalana, i Anna Bernades, secretària d'Acció Climàtica.
Petites intervencions morfològiques de cara a fer més visible l'aflorament per la divulgació del patrimoni geològic, conservació de flora amenaçada, en especial d'una espècie que va aparèixer durant la redacció del projecte, que es diu Mania fragans, que és un briòfit en estat crític d'extinció. També hem d'actuar, que és un element típic amb les restauracions d'espais degradats, en l'eliminació d'exòtiques invasores.
Moltes vegades, quan es pensa en una restauració, el que s'intenta fer doncs, és tapar i recuperar uns perfils naturals. En aquest cas, a la zona volcànica de la Garrotxa, doncs, tenim un patrimoni espectacular, perquè cada vegada que deixem obert un perfil es pot veure la història geològica. I, per tant, en aquest sentit, la restauració es basa en aprofitar doncs, aquesta capacitat de veure com és el nostre entorn geològic, que és extremadament ric.
En el cas concret de les pedreres garrotxines, la majoria s'aprofitaven de la greda. A la zona del turó de la Pomereda ja es va fer una actuació de restauració l'any 1995 a la gradera del volcà Cruscat. La greda dels volcans garrotxins va ser utilitzada durant molts anys per construir edificis. En parla Llorenç Planacomà, geòleg assessor del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa.
Com diguem, la greda, que geològicament es diu la pili, és un àrid i és utilitzable per la construcció. Sobretot es va utilitzar molt a finals dels 60-70, en el boom urbanístic que va tenir aquest país, sobretot ara metropolitana de Barcelona, que es portava cap allà per construir blocs de pisos.
En total, el Departament d'Acció Climàtica destinarà per aquest projecte una mica més de 16 milions d'euros, uns 5 milions del pressupost ordinari, 4 de l'impost d'emissions de CO2, uns 3 milions dels fons FEDER i uns 3 milions més dels Next Generation. Acció Climàtica compta amb un inventari amb 800 pedreres identificades d'aquest tipus i ara s'ha començat a actuar en les zones que tenen més urgència. L'actuació que s'està fent aquests dies al turó de la Pomereda s'allargarà uns 2 mesos i costarà uns 130.000 euros.
I encara relacionat amb temes del Departament d'Acció Climàtica, la secretària d'Acció Climàtica, Anna Bernades, diu que la compra dels terrenys de la Garrinada es retardaran pel fet de no haver pogut aprovar nous pressupostos. Bernades diu que des del Departament encara estaven mantenint converses amb els propietaris i que els feia falta aprovar nous pressupostos per tirar endavant la compra. Pere Ubach.
La secretària d'Acció Climàtica, Anna Bernades, diu que la no aprovació dels pressupostos suposa un pal a la roda per efectuar la compra dels terrenys del volcà Garrinada. Bernades assegura que amb la convocatòria electoral aquest tema s'ha aturat, tot i que tenen previst seguir les converses amb els propietaris per poder fer la compra de manera definitiva.
I, evidentment, sempre que cauen uns pressupostos, doncs tot allò que s'havia destinat doncs també decau. Per tant, tenim uns pressupostos prorrogats i nosaltres esperàvem era aquest oxigen doncs dels pressupostos per tenir tenir el pressupost per fer doncs aquesta compra. En tot cas, la voluntat és comprar la Garrinada, és un espai emblemàtic de la ciutat, igual que tota la resta del parc, la majoria dels grans cons volcànics del parc són públics i la voluntat és que la Garrinada sigui un espai públic.
La compra dels terrenys de la Garrinada era un dels elements que Acció Climàtica havia tingut en el seu moment com a moneda de canvi i mesura compensatòria al projecte de la variant d'Olot i la seva tirada endavant, que també continua pendent.
Daife, l'empresa referent del sector de l'embalatge, continua revolucionant el mercat.
Com?
Amb el nou equipament tecnològic que garanteix la sostenibilitat i la seguretat de les càrregues. I digitalitzant amb intel·ligència artificial tots els departaments de l'empresa.
Per què?
Per ser l'empresa puntera en el sector i aportar un valor afegit als nostres clients.
Daife és sostenibilitat, evolució i futur.
Seguim amb més temes. Santi Reixac segueix apretant perquè la Generalitat inclogui la Garrotxa a la nova llei de muntanya. Reixac diu que, en cas de no entrar, la Garrotxa podria perdre fins a 700.000 euros a l'any per inversions en camins i transport. Diu que ja s'ha reunit amb responsables del govern per mirar de trobar alternatives de finançament en cas que, finalment, la Garrotxa no entri a la nova llei.
L'alcalde de la Vall de Bianya i president del Consell Comarcal de la Garrotxa, Santi Reixac, assegura estar treballant perquè la Garrotxa no surti de la nova llei de muntanya que l'actual govern de la Generalitat plantejava just abans de la convocatòria electoral. Reixac diu que no entrar a la nova llei suposaria una pèrdua de finançament per fer millores en camins i transport a la comarca.
I que això ens representaria aquí uns 700 o 800.000 euros que ens venen cada any, que ens beneficien pels camins i pel tema de transport. Va venir la consellera, vàrem estar parlant, vàrem quedar que ens passarien unes propostes que miraríem de consensuar-les entre nosaltres, perquè en cas de que tinguéssim que sortir de la llei de muntanya, que esperem que no, però si fos així, que quedéssim compensats amb el que estem rebent en aquests moments. Bueno, aquesta, hi havia una reunió, ha quedat aplaçada, ara tot s'aplaça, doncs esperem doncs, la que torni bé el govern, doncs, que tornem doncs, a reanudar aquestes converses que es van comprometre i que ho van entendre, també.
La llei actual vigent des de l'any 83 incluïa la Garrotxa i amb tots aquests anys municipis com la Vall de Bianya han pogut arreglar multitud de camins, electrificar zones rurals disperses com per exemple la Vall del Bac i en el global de la comarca fer línies de transport com el bus transversal. Només l'any passat la Vall de Bianya i Montagut i Oix van rebre, els dos junts, 400.000 euros gràcies a la llei antiga per tal d'arreglar camins. Santi Reixac fa setmanes que està parlant amb els diferents partits per tal, diu, que tinguin en compte incloure la Garrotxa a la nova llei si aquesta última continua endavant.
Em vaig parlar amb tots els responsables dels partits, o sigui, però abans que hi hagués eleccions ja, no? Perquè jo crec que és un tema d'interès doncs, comarcal i que ens afecta a tots.
La nova llei que té previst tirar endavant la Generalitat inclou les comarques del Pallars Jussà, el Pallars Sobirà, la Vall d'Aran, l'Alta Ribagorça, la Cerdanya, el Ripollès, el Berguedà i el Solsonès, pel fet de tenir un 60% de la superfície comarcal per sobre dels 700 metres d'altitud.
Per altra banda, la sisena edició del Garrotxa Organic Walking comptarà amb una desena de propostes de senderisme per tota la Garrotxa. Es durà a terme del 24 al 26 de maig. Enguany, per potenciar l'estada dels visitants, s'ofereixen paquets turístics amb uns preus més econòmics. Aniol Puigvert.
Per seguir la petjada de la Guerra Civil a Olot, una ruta per la Fageda d'en Jordà o veure la posta de sol al Puigsecal són algunes de les activitats que s'emmarquen en la sisena edició del Garrotxa Volcanic Walking. Aquesta iniciativa, organitzada per Turisme Garrotxa i la xarxa de senders Itinerània, té l'objectiu de promoure el senderisme i que els participants puguin descobrir el patrimoni cultural i natural de la comarca amb l'ajuda de guies locals. Tot i que aquestes rutes es poden fer durant tot l'any, aquest festival de senderisme ho agrupa durant 3 dies i a preus molt més econòmics.
La intenció d'aquest projecte és diversificar, conèixer diferents espais de la Garrotxa, és dir, que no tothom sempre es concentri en els mateixos espais i, per tant, doncs també el que pretenem és, ja que tenim aquesta xarxa de senders d'Itinerània, que bueno, abarca tota la comarca i que pots anar a tots els pobles de la comarca, més de 900 camins senyalitzats i mantinguts, molts d'ells doncs, transcorren, totes les iniciatives transcorren per aquests camins.
Tot i que les activitats són per a tots els públics, en els anys anteriors han pogut veure que el 50% dels participants es mouen entre els 35 i 49 anys. A més, pel que fa al perfil de la gent, un 70% són públic local o de les comarques gironines i el 30% de l'àrea metropolitana de Barcelona. Enguany hi haurà disponibles fins a 220 places. A més, en aquesta sisena edició, un dels objectius és potenciar l'estada dels visitants, sobretot de fora de la comarca.
Fent aquest tipus de programació, també el que fem és, o volem, és impulsar, no?, la pernoctació, potser, dels visitants, no?, afavorint doncs, que es quedin a dormir, i per aquest motiu ja des de fa unes edicions elaborem o fem una proposta d'uns forfets perquè la gent pugui comprar, no?, 2-3 activitats amb la pernoctació també amb algun dels allotjaments de la Garrotxa.
Aquestes 10 activitats tenen un preu d'entre 6 i 50 euros i un màxim de 20 places per a algunes activitats. Des de l'organització del festival aconsellen utilitzar el rumbús que va de les Preses fins a Santa Pau, passant per Olot i la Fageda d'en Jordà per a promoure la mobilitat sostenible. A més, tots els participants rebran el kit del senderista, que serà una motxilla, una cantimplora i una mostra de productes locals. La sisena edició es durà a terme el cap de setmana del 24 al 26 de maig.
La informació és el que ens mou. Ràdio Olot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Olot, focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Olot, ara i sempre amb la informació. Ara i sempre, amb tu.
En matèria educativa, els infants de 0 a 3 anys no haurien d'estar en contacte amb pantalles, sinó que han de jugar amb objectes naturals i simples. És el que asseguren algunes dinamitzadores de l'Infanteria, el festival dedicat als infants de 0 a 3 anys, que s'està duent a terme des d'aquest mateix dijous arreu d'Olot. Fins dissabte, tothom qui vulgui pot assistir a les diferents propostes que es poden trobar a la sala La Carbonera. També s'ofereixen xerrades.
Fins dissabte, Olot acull la primera edició de l'Infanteria, una proposta educativa per a infants de 0 a 3 anys que ofereix activitats pedagògiques a través del joc. Infanteria neix de la necessitat transmesa per les escoles bressol de la ciutat a donar visibilitat i importància a fer activitats per a nens i nenes de 0 a 3 anys. En parla Anna Prat, tècnica d'educació a l'Ajuntament d'Olot.
Llavors, des de les escoles bressol sí que és una etapa que potser no s'hi dona prou importància com la que té, perquè és una etapa amb identitat pròpia, no són uns nens que estan de pas per anar a l'escola, sinó que tenen unes necessitats vitals en aquesta etapa i que s'hi ha de ser i s'hi ha de ser molt present per ser-ne molt conscient.
Dins la sala La Carbonera, els més petits han pogut gaudir de tota mena de jocs. El Prohibit no tocar convida els infants a manipular tot allò que troben i experimentar, a més de fomentar la creativitat. A l'exterior s'hi pot trobar la proposta Jugar i jugar. D'una banda, els més petits treballen també el joc manual a través d'objectes quotidians, com per exemple estris de cuina per a infants, i per l'altra, un espai de palla on poder treballar tot el moviment corporal. En parlen Clàudia Díaz i Carmen Granados de Jugar i Jugar.
La feina, la nostra tasca és la defensa del joc, és el que ens dediquem és a visibilitzar i a donar importància, la importància que té el joc durant tota la infantesa, no només en el 0 a 3.
Necessitem
oferir joguines, i aquí va ser quan vam dir, vale, anem a fer una bona tria de les joguines que estem oferint als infants, sobretot joguines que respectin aquest joc, no?, tan necessari i, bueno, de fet, nosaltres sempre diem és vital, igual que menjar i dormir.
Segons les impulsores del Jugar i Jugar, dels 0 a 3 anys els més petits no haurien de tenir contacte amb les pantalles i aparells tecnològics. Per això, diuen, l'infanteria demostra que els nens i nenes s'ho poden passar bé tot jugant amb objectes ben simples.
Nosaltres, el 0 a 3 no ha de conviure.
No ha de conviure.
O sigui, és 0 pantalles. I de fet, aquesta és molt guai que hagis preguntat això, en el sentit de que aquí estem donant resposta al que pensem que necessiten els infants, que és quan més natural i orgànic millor, no? Quan, en realitat, quan menys definit millor, per tant, molt allunyat de les pantalles, com molt d'espai i molt de temps i materials molt senzills.
Les escoles bressol de la ciutat han pogut fer activitats durant el matí, però l'infanteria té obertes les activitats durant la tarda per venir-hi amb família. També s'ofereixen xerrades que tracten temes propis de l'educació i el joc en aquesta etapa de la infància.
L'esport a Ràdio Olot.
Entrem en matèria esportiva d'aquest dijous, una carpeta especialment sobre rodes. Concretament, comencem parlant de les rodes dels patins, de les patinadores del Club Patinatge Artístic Olot, que lluitaran per aixecar un nou campionat d'Europa aquest dissabte. Després de resar a l'Espanyol, les patinadores viatgen a Itàlia amb l'intenció de guanyar el que seria ja el seu 16è or europeu de la seva història. El campionat es podrà seguir en directe aquí, a Ràdio Olot. Guillem Guardiola.
Un any perfecte. Aquesta és la definició exacta de la temporada que està vivint el grup de showgram del Club Patinatge Artístic Olot. Les patinadores s'han alçat amb la primera posició en les tres competicions que han disputat: l'Open Catalunya a Fontejau, el Campionat de Catalunya a Granollers i el Campionat d'Espanya a Santander. Les olotines, però, són conscients que s'ho juguen tot en 5 minuts i que és només dins aquest petit període de temps quan han de demostrar totes les hores d'entrenament que porten a l'esquena. La qüestió és que les bones sensacions d'aquesta temporada ajuden i molt a afrontar el Campionat d'Europa. De fet, així ho corrobora el patinador Jan Seuane.
Jo crec que tots tenim moltes ganes d'aquest campionat, inclús no havent pogut participar l'any passat. Tenim moltes ganes de demostrar el que realment hem entrenat i aquests detalls que hem sabut polir per portar-los per fer el ball de la millor manera possible. I jo crec que també el haver estat campions a cada campionat ens dona una seguretat de dins nosaltres que sabem que el podem demostrar molt bé i sortir a pista i fer-ho de la millor manera que podem.
Un total d'11 equips participaran en el Campionat d'Europa, entre ells el CPA Girona i el Royal Eagles i el Crystal Skating Team italians, tres dels principals competidors del Club Patinatge Artístic Olot. L'expedició olotina es desplaça aquest mateix dijous cap a la ciutat italiana de Reggio Emilia. Les patinadores ja coneixen l'ordre de sortida. Seran les últimes a sortir a la pista del pavelló Palavigi. Seuane ha destacat el nivell que els exigeix la seva entrenadora, Esther Fàbrega.
Vol també que durem el 100% de nosaltres en els termes d'expressió i sobretot ara tècnica individual, que és el que realment compta més també, que són els skating skills, que és un apartat de les puntuacions, que aquest any, bueno, i l'any passat també, van ser molt exigents en aquests termes, ja que és el que es busca més en un show, diguéssim, també, els skating skills.
La competició de grups de showgrans del Campionat d'Europa arrencarà aquest dissabte, 5 minuts abans de 6:15 de la tarda, i es podrà seguir en directe a la sintonia de Ràdio Olot a partir de les 5 de la tarda en una retransmissió conjunta amb el seguiment del partit de la Unió Esportiva Olot i del Club Escola de Futbol Bosc de Tosca.
Com sempre, el Club Patinatge Artístic Olot a l'antena de Ràdio Olot dissabte, carregat d'esport al 98.1 FM i radioolot.cat, entre altres amb en Guillem des d'Itàlia. També estarem molt pendents aquest cap de setmana d'una de les cites més importants esportives de l'any, a la Garrotxa. Estem parlant de la Terra de Remences, que reunirà uns 2.300 ciclistes aquest dissabte des de Sant Esteve d'en Bas. El Club Ciclista Bas es va veure obligat a avançar un dia a la marxa cicloturista a causa de la convocatòria de les eleccions catalanes. Serà la segona Remences després de la mort de Toni Fiter, un dels fundadors del club. La sortida de la prova tindrà lloc des de les 8 del matí des del carrer Ample de Sant Esteve d'en Bas.
La convocatòria de les eleccions al Parlament de Catalunya pel 12 de maig va provocar que el Club Ciclista Bas hagués de canviar tots els plans. La Generalitat no autoritza la celebració d'una marxa ciclista en el cas que coincideixi en un dia de comicis i la junta directiva del club va decidir avançar la prova el dissabte 11 de maig. En una entrevista a la banqueta d'Olot Televisió, un dels membres del Club Ciclista Bas, Jordi Coll, ha explicat que el canvi de data ha obligat a modificar un traçat del recorregut inicial perquè, per exemple, a Ripoll hi té lloc el mercat setmanal.
Passem la circumval·lació per fora de Ripoll, això ens fa créixer uns 4-5 quilòmetres, i llavors per tornar-ho a reordenar tot, que el recorregut de 100 no es converteixi de 105 ni el de 175 en 180, hem escurçat un tram que fèiem dintre la vall d'en Bas, que anàvem a voltar fins a Sant Privat d'en Bas, des del Mallol, l'hem retallat i d'aquesta manera el que hem guanyat amb un de quilòmetre els hem tret de l'altre i seguim mantenint les mateixes distàncies.
Un itinerari curt de 100 quilòmetres i 1.280 metres de desnivell positiu i un altre de llarg de 175 quilòmetres i 2.600 metres de desnivell. Aquestes són les dues opcions que podran escollir els 2.300 participants previstos per aquest dissabte. El president del Club Ciclista Bas, Daniel Bosch, destaca sobretot que cada vegada s'hi inscriuen més dones.
Que la gran participació que tenim de fèmines, o sigui, en aquests moments, doncs, això ha anat creixent, ara aquest any, no sé, la participació...
Estem al 15%, 15% de...
El nostre objectiu seria arribar al de moment al 20 o 25, però amb un 15% ja ens sentim molt satisfets, perquè quan vam començar eren 4,
L'arrament es farà moure al voltant d'unes 600 persones, entre elles policies, serveis sanitaris, protecció civil i voluntaris. La prova arrencarà aquest dissabte a les 8 del matí des del carrer Ample de Sant Esteve d'en Bas.
I tanquem la carpeta esportiva d'aquest dijous parlant de la penya esportiva Montagut, que ja ha pujat a tercera catalana. El conjunt garrotxí ha certificat l'ascens aquest dimecres al vespre sense jugar. I és que ahir al vespre es va recuperar el partit de la jornada 21 entre el Serinyà, segon classificat de la Lliga, i el Joanetes. Un duel que va acabar amb empat a 1 amb el gol del Joanetes al minut 84, obra de Jordi Mercado. Amb aquest punt, el Serinyà es troba a 7 del Montagut a falta de dues jornades. Per tant, el conjunt de Miqui López i Joan Pardo ja pot celebrar el títol del grup 3 de quarta catalana i així l'ascens a tercera per la seva primera vegada a la història. Dissabte a les 5 de la tarda, Montagut serà una festa amb el partit davant el Sant Roc, on el conjunt roig i negre podrà celebrar l'ascens davant la seva afició.
Per tant, el Club Patinatge Artístic Olot, campió d'Espanya, campió d'Espanya, campió d'Espanya, ho ha tornat a fer, ho ha tornat a fer. El CP Olot es torna a proclamar campió d'Espanya per 17a vegada a la seva història. It's been a while now.
Han estat campiones d'Espanya i campiones de Catalunya. I ara volen ser campiones d'Europa. Aquest dissabte és el dia. Arriba l'europeu de grups de show grans. I evidentment el viurem en directe a Radio Lot en una tarda 100% esportiva. Dissabte, a partir de les 5, seguirem el campionat d'Europa de patinatge artístic. En Guillem Guardiola des de Reggio Emilia, Itàlia. I també l'últim partit de la temporada de la Unió Esportiva Olot amb David Planella des de l'estadi municipal. I tindrem un ull posat a tot el que passi a la resta de l'esport garrotxí, amb especial atenció al Bosc de Tosca en Mataró, una nova final per la permanència primera catalana. Dissabte, des de les 5 de la tarda i fins al vespre, Esports sense aturador a Ràdio Olot.
I avui a la contraportada, oients de Ràdio Olot, celebrem el Dia d'Europa. L'interès per la Unió Europea arriba a les aules. Aquest dijous, com dèiem, se celebra el Dia d'Europa. Dins el marc d'un projecte educatiu que es fa a la Garrotxa, s'ha fet una xerrada als alumnes de 6è de primària de l'Escola Cor de Maria. Davant una institució que pot semblar poc coneguda a casa nostra, com és el Parlament Europeu, els alumnes han mostrat el seu interès en els detalls que formen la Unió Europea. Ens ho explica tot plegat la nostra companya Natàlia Moreno.
La Unió Europea està formada per 27 estats membres, la majoria en territori europeu, i que va néixer després de signar-se el Tractat de la Unió Europea l'1 de novembre del 1993. Es tracta d'un conjunt de països que, entre ells, per exemple, formen la tercera potència econòmica mundial per darrere dels Estats Units i la Xina. Un conjunt d'elements que s'ensenyen en les diferents xerrades sota el nom de Joventut Activa a la Unió Europea. Una d'aquestes xerrades la va fer aquest dimarts el membre del Consell Català del Moviment Europeu, Joaquim Millán. Explica als micròfons de Ràdio Olot i Olot Televisió que anar a les aules a explicar la història de la Unió Europea és una experiència gratificant.
Jo crec que tenen interès perquè tenen una cosa bàsica, és la curiositat d'aquestes edats. No? Per mi és molt gratificant poder venir, per exemple, amb aquestes edats, perquè realment, doncs, a part de l'interès i la curiositat, doncs, són participatius, etc.
Aquest dimarts hem estat a la xerrada de l'Escola Cor de Maria d'Olot, on els alumnes de 6è de primària han respost a les preguntes de Millán i fins i tot hi han pogut guanyar alguns premis. Dos dels alumnes són la Tatiana Rodríguez i en Blai Prunés, que coincideixen en que han gaudit molt.
Sé moltes banderes de tot el món i tenia moltes ganes de fer xerrades, i quan venen xerrades aprendre coses noves que no sabies és impressionant.
Amb les preguntes guais i a més amb aquesta funció del passaparaula, que és encara més guai, que anem passant per lletres, doncs la veritat és un funcionament molt xulo d'aquesta xerrada.
Aquest dijous se celebra el Dia d'Europa, que commemora la declaració realitzada per l'aleshores ministre francès d'Afers Exteriors, Robert Schuman, a París, el dia 9 de maig de 1950. En aquella declaració es va crear la Comunitat Europea del Carbó i l'Acer.
Doncs, celebrant el Dia d'Europa, tanquem l'informatiu migdia d'aquest dijous 9 de maig de 2024. Més informació a Ràdio Olot a partir de les 3. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment, xarxes socials, l'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix, disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.